Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom, creients de tot el món. Resen avui a Déu per la fi de la pandèmia. El papa francès ha convidat a la comunitat catòlica del món a ser-hi present i, si més no, a ser-hi en esperit. Serà un dia, per tant, d'oració i dejuni en el qual tots els creients del món, independentment de la seva religió, s'uniran per demanar al Déu creador que protegeixi la humanitat afectada per la pandèmia de la Covid-19. Es tracta d'una iniciativa promoguda per l'Alt Comitè per la Germanor Humana i a la qual s'uneix el papa Francesc i Vatican News. Ahir, en declaració al mirador de l'actualitat de Ràdio Cel amb Ignasi Miranda, Joan Hernández Serret, director del grup de treball estable de religions, el que es coneix com la GTR, doncs, i també professor universitari, comentava que és important que els creients facin pregària en aquest moment. Igualment explicava que coincideix amb la mateixa jornada en què a nivell budista es fan precisament aquests dijous un ensenyament per tot el món i que serà molt important per a una població que està patint i ho està passant molt malament. Joan Hernández Serret també va explicar ahir en declaracions a Ràdio Estel que s'està treballant en l'organització d'un acte interreligiós de comiat per les víctimes del coronavirus. I avui també us expliquem que la Conselleria de Salut de Catalunya vol passar a fase 1, Girona, Lleida i Catalunya Central, però no Barcelona. Això serà a partir de dilluns que ve, 18 de maig. I és que Barcelona i l'àrea metropolitana nord i sud es mantindran en aquesta fase 0 del confinament, segons la proposta que el govern català ha fet arribar al Ministeri de Sanitat, en la qual es planteja passar a la fase 1 les àrees sanitàries, recordem-ho, de Girona, Lleida i Catalunya Central a partir de dilluns vinent. Catalunya a banda, hi ha 5 comunitats autònomes que ja haurien sol·licitat entrar a la fase 1, entre elles la Comunitat de Madrid, Andalusia i Castella-La Manxa. El País Valencià, per rebaixar riscos, han sol·licitat no aplicar dues mesures, per exemple, la realització d'actes a l'aire lliure de fins a 200 persones a tot el país i en un departament sanitari que no s'autoritzi el contacte social per grups de fins a 10 persones. Deixem aquí la informació, com sempre ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Dies tan estranys, oi? A casa i trobant a faltar la nostra gent sense poder desenvolupar una activitat normal? El nostre cos ho nota i sembla que ens demani que en tinguem una miqueta més de cura.
És veritat, per això Laboratoris Maen ha reforçat el seu servei de comandes per telèfon i la compra online a maen.es, perquè encara que no sortis de casa, puguis tenir cura del teu cos amb la parella ideal en complementació natural amb una sola trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial! I que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 i que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments de baixa activitat. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçar-te. Queda't a casa i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens tota la raó. Vaig a tenir cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els diré que sóc oient de Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Una forma de ser.
La situació actual no ens deixa fer tots els directes que voldríem. Però com que no volem que et perdis cap dels teus espais predilectes, aquí tens la repetició de Plusvàlua Dones.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous, a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Avui parlarem de l'esport rei, però de l'esport rei amb mayúscules, perquè parlarem del futbol femení. Hem començat el 2020 molt fortes aquí al Plusvàlua Dones, ja ho sabeu, i estem disposades a desmuntar tots els mites. Per fer-ho ens acompanya Laura Ràfols. Laura Ràfols és exfutbolista del Futbol Club Barcelona, excapitana del Barça femení i portera. Avui en dia, fisioterapeuta. A la taula també, Paula Fernández Ochoa, membre de la Junta Directiva d'Esports d'Hivern i speaker en marca personal i el rendiment. Olga Ortiz, experta en lideratge femení i advocada, consellera del programa, i Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Ara sí, comencem el Plusvàlua Dones. Laura Ràfols, bon dia i molt benvinguda al Plusvàlua Dones.
Hola, bon dia.
Laura, com s'arriba aquí? Perquè, clar, jugadora, bueno, o exjugadora del Futbol Club Barcelona, que és realment l'equip màxim. Excapitana del Barça. Com es fa això, Laura?
Pues trencant mites, suposo. Que és... I vaig començar jugant amb nens, perquè no hi havia equip de nenes, així que fa...
Déu-n'hi-do.
25 anys enrere no hi havia futbol femení, tot i que ara sí que surt per la tele, en el seu moment no hi era. I si arriba entrenant, si arriba treballant i tenint ganes de voler arribar-hi. Jo tenia molt clar que volia ser futbolista, tot i que no hi havia futbolistes dones quan jo vaig començar, però algú havia de ser el primer. I llavors les que estàvem a la meva època, doncs vam decidir que perquè no érem nosaltres les referents per les futures nenes que, bueno, que hi ha a dia d'avui.
Clar que sí, tant. O sigui, cap por, no vau tenir cap mena de por?
No, perquè al final nosaltres jugàvem a futbol perquè ens agradava i sí que moltes vegades ens deien que no podíem, que havíem de triar altres esports, com la dansa, però clar, és que a mi no m'han vist ballar, saps? Segurament haguessin dit que era millor que em dediqués a jugar a futbol. Llavors, ens hem trobat moltes pegues d'aquestes, però al final, tot i que encara a dia d'avui existeixen, menys...
Encara?
Encara. Encara, perquè nosaltres tenim al Barça equips femenins que competeixen contra nois. I no són els nois, els que estan jugant, perquè al final són nens petits. I clar, quan ets un nen petit o una nena petita només vols jugar contra algú que sigui bo o clar, que sàpiga jugar. No et preocupa de quin sexe sigui. Però sí els pares. Els problemes estan els pares. Que primer és juguen contra nenes i no passa res, doncs ja sí, les guanyaran. Però quan passa al revés, que les nenes guanyen amb els nens, els pares comencen a, pues, a insultar, a dir que no pot ser, que les nenes no haurien de jugar.
Déu-n'hi-do. Això és greu.
Molt greu. I clar, que passi encara ara, que això em passava a mi fa pues, quasi 30 anys, vale, però ara...
Clar, perquè tu quan has començat a explicar-nos la teva història, que realment és superinspiradora i està donant molta força, ens dius que fa 30 anys jugaves amb nens, amb nois, inicialment.
Sí, sí, perquè no hi havia noies.
Clar, avui en dia ja hi ha, per sort, de tot, però el problema el trobem amb els pares, que bueno, diuen aquest tipus de comentaris.
Sí, jo crec que el problema al final el té la societat, que potser no està preparada perquè les dones puguem fer
el que vulguem
i el mateix que els homes. Jo sempre he defensat que no és que siguem ni millors ni pitjors, que som iguals i som molt diferents a la vegada, també.
I tant.
Però que això no vol dir que no es puguem practicar el mateix. Segurament no és el mateix futbol, segurament, però que tampoc ho és el tennis ni tampoc ho és el bàsquet. No,
clar,
són, no són iguals.
I tant, però vosaltres, justament, que el futbol...
Però és el futbol.
Clar, però és l'esport rei per excel·lència. És el que ha de ser l'exemple per tothom.
Sí, però és la cultura espanyola, eh? No és, perquè nosaltres hem jugat a fora... I el futbol femení a Alemanya, a França, a Holanda... Es omplen estadis de primera divisió. És que no és qüestió de sexes allà. Jo crec que el problema aquí és la cultura que hi ha, la cultura espanyola, que és el futbol, és és com on tothom va, tots els homes es refugiaven allà a tirar i a criticar i insultar i a deixar-se anar durant els partits. I ara pues, ens hi hem ficat nosaltres i no hi pensem marxar.
Clar que sí. Això ens agrada molt. No hi pensem marxar. Estem aquí per quedar-nos indubtablement. Totes aquestes noies que ens estan escoltant, perquè des de les facultats, universitats a Catalunya se'ns escolta molt, també a Andorra, i també ens escolta gent de mitjana edat i gent gran, àvies, que ens diuen que els estan anant molt bé tots els consells que els estem donant. Doncs, Laura, què necessitem les nenes, les dones, les noies per arribar allà on volem? Tu que estàs vivint tota aquesta situació i no has parat i no has parat.
Jo crec que la base de tot està en creure que ho podem fer. I creure-hi de veritat. I creure que ningú ens pot dir què és el que no podem fer. Això és una cosa que em fa molta ràbia, que és que em diguin que no ho puc fer. Llavors encara tinc com més ganes de fer-ho. I sempre han estat això no pot ser, això no ho has de fer, això no et sortirà bé. Coses d'aquestes que sempre ens han anat dient... En canvi, amb els nois com que els incentiven a fer esport.
Sí.
Això, ets molt ràpid, ets molt fort, i les nenes no. Ets molt llesta,
sí,
ets
exacte.
Molt guapa. Però també puc ser molt forta, també puc ser molt ràpida. També puc
molt
ser
valenta.
Sí, molt valenta, això no passa. I al final és creure'ns-ho i canviar això. A les nenes i a les noies dir-los que són valentes i que poden fer-ho, que poden fer qualsevol tipus d'esport, el que vulguin. I que no
I tant.
Només...
Quan tu inicialment comences a jugar al futbol, et trobes amb aquest recolzament per part de les teves amistats i per part de la família, per poder seguir, arribar
jo
fins aquí.
Jo he tingut sort. Jo he tingut sort i sí, la meva família és molt esportista, que suposo que per això també he practicat un esport, però a casa meva ningú feia futbol. El meu pare feia ciclisme i futbol americà, la meva mare li agradava jugar a vòlei i a mi germana li agradava jugar a vòlei i ballava. Llavors no té...
Cadascú és diferent.
Sí, i a mi m'agrada el futbol perquè sí, no... Jo a casa ho he trobat, però jo conec a gent que li han dit que no perquè era futbol i que s'apuntés a dansa.
Pel fet de ser futbol.
De fer, sí, perquè era una noia i no podia fer futbol.
Bé, esperem que ara que ja estem, hem començat aquest 2020, realment aquesta dècada sigui de veritat l'època del canvi. Que ja no quedi ningú a la societat segant aquestes aspiracions.
Jo aquest 2020 li he demanat una mica de sentit comú.
Sentit comú.
Sentit comú a la gent que critica tot l'esport femení i el bueno, i a les dones com a tal, que tinguin una mica de sentit comú i que ja estem al segle XXI i no a l'edat mitjana, com molts encara hi s'hi troben.
I tant.
Que surtin d'allà.
Anant ja més al que és pròpiament la professió en si de jugadora de futbol. Es tracta d'una professió regulada, Laura?
No. A dia d'avui, no. Estan en ello. Estan lluitant per això. Fa un temps va haver una vaga perquè el Barça sí. El Barça sí que està regulada i hi ha alguns que altres equips també, professionals com l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club, València, i així sí que estan regulats, però hi ha molts equips que no. I que el contracte no és de professional. I llavors això és una cosa que s'ha de canviar i un sou mínim, uns drets bàsics.
Clar, i tant.
Pues si et quedes embarassada, que tinguis tinguis paro...
Clar, i les cotitzacions...
Clar, que cotitzis el que realment estàs treballant, perquè al final el futbolista no té cap dia de festa, treballa de dilluns a diumenge.
Clar.
I els caps de setmana, a l'igual, estàs 48 hores fora, o més, o dies fora.
I els entrenaments.
I els entrenaments, que són més hores de les que seria una jornada laboral completa. I no estan cotitzant ni la meitat de jornada que... El que els hi passava és que no podies agafar l'atur.
Però aleshores, perquè els que no som d'aquest àmbit ho entenguem, es tracta en funció del club de futbol on un estigui?
Sí, el club és el qui decideix les seves condicions.
Val.
Llavors, el que volien totes les jugadores ara, que es van posar tots els equips d'acord i totes les jugadores d'acord, és que hi haguessin uns mínims. Uns mínims que per mi són molt mínims.
Val.
Però, bueno... Elles diuen, bueno, sí, estem d'acord que són molt mínims, però tot i així hi ha molts equips que no hi arriben. Per tant, comencem per uns mínims per...
Anar pujant.
Per anar pujant. Bueno, és que demanaven vacances, demanaven el dret de quedar-te embarassada i que no et facin fora, saps?
És que realment són uns drets bàsics, són drets humans fonamentals. Escolta'm, Laura, quant cobra aproximadament, així a gran escala, perquè ens fem una idea, una jugadora de futbol? Perquè la gent sap molt bé... El públic en general sabem molt bé el que cobren els grans jugadors de futbol, però en canvi tot el que és el futbol femení doncs està molt, molt tapat. Són sous dignes, Laura?
No. no em compares, o sigui, si compares, molt menys. Yeah. Però en realitat no, per les hores que hi inverteixes. Llavors, molta gent, menys els equips que són professionals, que sí que s'hi dediquen i que sí que són sous dignes i que poden viure bé,
sí.
És un sou que no et farà retirar-te.
Clar.
I hi ha gent que treballa, també.
Clar, tu, per exemple, en el teu cas, avui en dia, ets fisioterapeuta, tens màster en medicina esportiva i en activitat física i salut, fins i tot estàs fent un doctorat. Vull dir, realment, molt més enllà, per sort, d'aquests falsos mites de que hi havia abans, no ho dic a nivell de dones, sinó que els futbolistes no estudiaven sortosament avui en dia. La gent estudieu molt, i tu ets un clar exemple de preparació i de superació.
Però perquè a nosaltres no ens queda alternativa, eh? És a dir, jo he estudiat perquè m'agrada estudiar i perquè a mi m'agrada, però les noies, si no estudies... jo m'he retirat amb 28 i ara en faré 30. Si no hagués estudiat, ara no sé què estaria fent. Clar. Perquè tampoc tenia uns estalvis com per viure tota la vida.
Ja. Bé, però per sort tens cap però, i t'has preparat per fer-ho.
Jo he estudiat, però... I la majoria de noies estan estudiant perquè saben que no viuran eternament del futbol.
Sortosament, Laura, estem en plena promoció del futbol femení.
Sí, sí, estamos en ello.
Quina és la situació avui en dia?
Avui en dia està en que estan intentant agafar i tenir aquests drets mínims
sí.
i arribar a aquest acord, però van parar ja. Ara està que teòricament han de firmar.
Bé.
Però no s'ha firmat encara. Llavors jo, fins que no assignin aquests drets mínims, no m'ho crec. Perquè diuen que no hi ha diners, però clar, hi ha diners de televisions, hi ha diners de federació... Que dius, vale, tot això on està?
Clar, és molt curiós perquè a vegades hi ha diners i és realment tenir un equip femení una despesa per un club o acaba sent una ajuda perquè acaben rebent subvencions aquests clubs? Això, anem a obrir ja els micròfons, si et sembla, Laura, i anem a donar veu a Paula Fernández Ochoa, de membre de la Junta Directiva d'Esports d'Hivern. Molt bon dia, molt benvinguda, Paula.
Bon dia.
Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia.
I Olga Ortiz, advocada i experta en lideratge femení, novament aquí.
Bon dia a totes.
És casa teva, ja, Olga, això, el plusvalua dones.
Gràcies a tu.
Com veieu aquest tema que ens està parlant la Laura?
Jo és que Mireia escoltava parlar a la Laura i en aquests temes, per qüestions de treball, he treballat amb futbolistes. I clar, he fet com un balanç de dir què estaven demanant aquestes jugadores, que tu li has preguntat a ella i ella ha fet molt bé en dir, no especificar el que cobra cadascuna d'elles, però ja t'ho dic jo. El que estaven demanant aquestes noies és cobrar per mitja jornada 8.000 euros a l'any, que és el que els oferien. Elles demanaven 12.000. Ojo, 700 euros al mes per hipotecar de dilluns a diumenge.
La seva vida.
I us dic una cosa, he fet un balanç dels jugadors que puc parlar, així perquè està publicat, no perquè hagin sigut persones amb les que jo he tingut vinculació.
Que també algunes has tingut vinculació.
Però per tant no parlaré, però parlaré dels sous d'aquests jugadors. 300.000 a l'any, 500.000 a l'any, 1 milió a l'any, 1 milió d'euros, 5 milions d'euros a l'any, i elles demanen 12.000 euros a l'any. I diuen els clubs que no poden. Doncs no ho sé, perquè tenen patrocinadors. I el que demanaven, Mireia, són vacances i maternitat. Dret a la maternitat. O sigui, en quin país estem? En quin país estem? Que aquests clubs no fan la inversió. Quan parlem que no hi ha igualtat real, és que no hi ha igualtat real. Quan jo escolto a dones, però si ja som iguals, per favor, pensem abans de dir la frase, ja som iguals. Ho estem intentant. Clar que hi ha alguns drets que hem agafat camí. Però, vamos, en aquest tema del futbol i altres esports, perquè ja no et dic... fa poc parlava amb una clienta del tema del waterpolo. També, les dones del waterpolo... Ja...
I recorda quan vam tenir aquí a la Maria Blasco.
A Maria Blasco, en temes de deportistes d'elit. És a dir,
i campiona olímpica.
La igualtat no s'està produint en alguns àmbits. Per això estem aquests medis de comunicació, per això està el teu programa, per donar veu a aquests fets.
Paula.
A ver, lamentablemente estoy de acuerdo con las contertulias. En lo que a mí me compete, tengo más información por formar parte de la Junta Directiva de la Federación de Deportes de Invierno, es cierto que a efectos oficiales, hombre y mujer, sí está equiparado a nivel sueldo,
sí.
Salvo en lo que es el tema de patrocinios. Y ahí la diferencia es enorme, lo que un patrocinio invierte en un hombre y en una mujer. En eso nosotros principalmente estamos intentando luchar y cambiar. Es cierto que también en nuestra federación, claro, Laura, no sé cuántos días, decías 48, 50 días más o menos al año fuera, me ha parecido entenderte.
más o más, porque en el caso de jugar Champions y ahora viene la Copa de la Reina entre medio, claro, son más días.
En nuestro deporte más o menos son 280. Entonces, claro, hoy todavía a la mujer nos cuesta más escoger ese tipo de vida, claro, que te dificulta, por no decir impide prácticamente la conciliación. Claro. Entonces, claro, ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo en facilitar tanto la entrada como los estamentos como la vida, a, evidentemente a todos, porque queremos igualdad, pero hay que dar más oportunidad a la mujer.
¿El motivo del patrocinio, del por qué no patrocinan, se sabe? Porque si sabemos el motivo, podemos ir a la raíz del problema.
Hasta donde nos llega, o la información que nos dicen, es... A mí una vez, de hecho, en Twitter me contestó un hombre: cuando las mujeres sean capaces de llenar un estadio de fútbol, hablad. Mientras tanto, fuera. Es decir, lo que los patrocinadores aún creen es que la capacidad de atracción y de, por tanto, venta o retorno es mucho mayor cuando un hombre vende o comunica o lleva algo que cuando lo hace una mujer.
Pues ya le puedes decir que ya se han llenado.
Sí, el último 60.000 espectadores, iba a decirle yo a las... Pues tendrían que buscar patrocinadoras, que també hi ha dones empresàries potents.
Sí, però també es tracta precisament de la inclusió, bueno, de la diversitat total. Aleshores, és a ells a qui hem d'agafar de la mà per dir, veniu cap aquí.
Però nosaltres mateixes també ens podem ajudar. Si és que al final ja...
Indubtablement, Anna Plans.
I realment jo penso que si heu aconseguit dones com tu, Laura, Paula també, és perquè les dones anem avançant com formiguetes. És el push, 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 push. Vull dir, realment aquí està el mèrit, no, inicial. Hi ha una responsabilitat dels mitjans en els programes, els debats, les tertúlies. Només cal veure les presentadores, no? Quines són les que tenen ingressos milionaris? Són presentadors, normalment masculins, no? Hi ha reporteres. Jo al meu fill, per exemple, li preguntava, digue'm noms de presentadors potents, no?, que li agrada molt el tema. En seguida li van sortir en canvi de noies. Al final sí que és cert que hi ha un abans que comença a pensar en noms, però li costa molt més. Després també, les dones futbolistes només apareixen als mitjans un 5% de les notícies, vull dir, de la premsa esportiva, no? Sí. Hi ha molt a fer, hi ha molta responsabilitat, s'ha de visibilitzar, no es pot parlar, no pots saber si algú no t'agrada, si no ho visibilitzes, si no ho veus, i aquí sí que realment hi ha moltíssima responsabilitat. I després tu també el que deies, Paula, d'això que diuen és que no crea espectacle, que no és cert, perquè vull dir, hi ha altres països, no?, en aquest sentit, per exemple,
aquí
Noruega, Dinamarca, que estan molt més avançats en aquest sentit i que tenen també doncs unes condicions, no?, doncs molt més igualitàries i que realment s'ha demostrat que funciona. I aquí també, en el moment que es comença a visibilitzar, doncs ens donem compte que això va avançant. Però sí que hi ha molta responsabilitat des dels mitjans, també, no?
El que passa que sembla que molestem.
Sí.
I llavors, quan unes noies omplen un estadi com el Wanda o com el Sant Mamés, que van 30.000 espectadors aquest cap de setmana, de cop i volta s'apaga. Ja no se'n sap dir res més. Sí que hi cas que les noies agafin una mica d'impuls i puguin arribar a estar com el, almenys el tema de futbol,
sí,
eh?
I una cosa també, i penso que a part de tot el tema visibilitzar, i un tema molt important és que, i entra des de l'educació també, és que cada vegada hi hagi més nenes. Vull dir, realment hi ha hagut un augment, no?
De llicències en futbol, cada vegada hi ha més nenes, perquè cada vegada hi ha més equips i hi ha més nenes que juguen, i la sort d'aquestes nenes és que tenen uns referents que abans no hi havien. I el que sí que estaves parlant, doncs jo crec que les presentadores o coses així, si tu agafes totes les teles i mires, tenen el mateix prototip. O sigui, a quin tipus de dones estem venent?
Gol TV és l'únic que penso que les dones estan com a presentadores. I
sí, perquè si no, si tu penses en una presentadora, molta gent la coneix perquè és guapa, però és que a mi això tant me la fa.
Sexta, sí, i, o com van vestides.
Com van vestides?
Les que acaben cobrant més són les que porten una manera de roba específica.
Vale, però això,
des dels
això és...
mitjans,
però amb les esportives...
com a professional, entres o no entres? Sí. I n'hi ha moltes, i que han passat per operacions per poder estar allà amb un micròfon.
Jo aquí tinc que dir que tinc una molt bona amiga que està a Estudio Estadio, que escolta aquest programa, que li encanta aquest programa i està ja presentant i parlant de futbol i sempre ens dona records, sí. I és que, però sí que està d'acord en que costa, ella està en altres ràdios i en altres programes i em diu que costa arribar a Estudio Estadio, per exemple.
No, i amb el món de l'esport, per exemple, tu mira les Olimpiades, comentaris d'alguns mitjans de comunicació respecte a les...
A la roba.
No, respecte a la roba o a la hipersexualització. Mira, tinc aquí algun comentari que és que realment moment, per exemple, quan la Carolina Martín va guanyar, realment li donaven els mèrits al seu entrenador en lloc d'en ella, no? A una nadadora que va té el rècord mundial gràcies a su marido, a la NBC. O, per exemple, a la lista de buenorras internacionales en los Juegos Olímpicos de Río. Això no. Lídia Valentín, una Hércules con maquillajes, que realment hi ha molta feina a fer.
Però amb l'esport també va lligat el menjar saludable i el sacrifici. Parlem-ne.
Parlem-ne, Paula. Paula.
100% ligada. En el fondo, y la sociedad cada vez se va concienciando más de la importancia que tienen los hábitos saludables. No solo para rendir en el deporte, que evidentemente, sino también para producir más, para sentirte mejor, anímica, física e incluso intelectualmente. Si es que tiene mucho retorno lo que comes a lo que después te da. Y eso, evidentemente, pues va ligado desde el nivel más básico del día a día de la sociedad de cualquier persona a, evidentemente, deportistas de élite.
Claro, porque tú también asesoras a directivos de alto rendimiento.
Yo les asesoro no en cuanto a nutrición,
no.
Sí en cuanto a hábitos saludables, pero precisamente por esto, porque también el estereotipo de la persona de éxito ya no se está ligando tanto a aquel trabajador compulsivo 24 horas, eso ya no es una persona de éxito. Una persona de éxito es una persona que coge las riendas de su vida, que tiene un equilibrio mental personal y profesional, sí. Y que dentro de ese equilibrio, evidentemente, combina el deporte, combina los hábitos saludables, combina un buen trabajo rentable y productivo con una vida rica personal, y por tanto hacia ahí va el camino. Y aquí también un poco al hilo de lo que decían, la sociedad y las mujeres sobre todo, porque todavía, por desgracia, practicamos menos deporte. Sí estamos más concienciadas de hábitos saludables en general o más ligados a la nutrición, pero todavía las cifras no en cuanto al deporte. Entonces, ¿que va en alza? Sí. ¿Que soy optimista? Total. Pero aquí yo creo que la educación, hace falta mucho.
I tant, i agafant les regnes de la vida, com ens estava dient la Paula Fernández Ochoa, tu també has agafat, les vas agafar ja fa molts anys, Laura, les regnes de la teva vida, i també ha portat un sacrifici.
Jo sempre he dit que per mi el sacrifici qui l'ha patit més no he estat jo, sinó els meus pares. I la meva família, que al final és qui m'estava portant a tot arreu. Per mi no ha estat un sacrifici perquè jo ho escollia. O sigui, jo escollia anar a dormir d'hora, jo escollia el que volia menjar, jo escollia no sortir de festa amb els meus amics quan ells sortien, jo escollia no marxar de vacances perquè havia d'entrenar.
Clar.
Saps? Jo crec que el qui no ha escollit això, per mi era un sacrifici, sí, però el triava jo. Per exemple, els meus pares o la meva germana, que havien d'anar a tot arreu a portar-me a mi a entrenar, tot això, ells, ningú els hi havia... O sigui, no ho
els
van
hi ha vingut donat.
Els hi ha vingut, i jo sempre els he agraït molt, perquè al final són hores que ells han sacrificat a la seva feina. Clar. I a la meva germana no li agrada futbol, i els ha sacrificat els seus caps de setmana veient partits de futbol.
Oh, al final potser sí que li ha agradat.
Al final ja venia sola, però... Ja quan
això és amor.
Veus? Això és amor, això és família.
Un bé. També són propis... Lo que ha hecho Laura de los valores del deportista, reconocer el mérito y agradecérselo a sus padres. Yo creo que eso va muy implícito también con lo que es el deporte en sí.
Absolutamente.
Bueno, es que al final...
Porque tus padres también escogieron tenerte.
Yo creo que al final el sacrificio, que en el deportista se ve uno, pero hay muchísima gente alrededor que tiene que llevar, pues el que te enseña los hábitos saludables, el que te enseña a descansar, el que te enseña lo que hagas de tu deporte, que hay mucha gente que no se ve, però que el deportista els necessita.
Jo em quedo amb la frase de la Laura, i ja la faré meva. El problema lo tiene la sociedad, que ve diferències entre homes i mujeres. Clar. Quan ha començat a entrevistar-la, ho ha dit, sí. I dic, però és que aquesta seria la frase de que el problema té la societat, perquè jo no em veig diferent a un home. Home, amb complexió, amb determinada força, això és elements físics. Però a l'hora d'arribar a determinades metes, jo no veig diferència.
Doncs està clar, Olga, que aquí tens molta feina com a advocada per aconseguir regular aquesta igualtat professional.
S'ho mereixen, eh?
I tant, completament, completament. Doncs el que també està clar per d'aquesta feina que t'ha tocat, Olga, és... Què hem de creure en nosaltres mateixes? Què hem d'agafar ben fort les regnes de la nostra vida? I que totes aquelles persones, amics, famílies, que tingueu a prop algú que vulgui fer un pas endavant, ja no només en l'àmbit esportiu, sinó en l'àmbit que sigui, digueu que sí, recolzeu. Doncs fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Moltíssimes gràcies, Laura Ràfols.
Moltes gràcies per convidar-me.
Esperem que vinguis un altre dia. Paula Fernández Ochoa.
Moltíssimes gràcies.
Anna Plans.
Moltes gràcies.
I Olga Ortiz.
Gràcies.
I amb vosaltres, estimats oients, ens retrobem dijous vinent a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.